Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Joan Maria Claveguera, benvingut, Joan Maria.
Bona tarda.
I el Marcos Pardeiro. Molt bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda, gràcies.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Alejandro Fernández, que és el candidat del Partit Popular a les eleccions al Parlament de Catalunya i també president d'aquesta formació. Bona tarda, benvinguts, senyor Fernández.
Molt bona tarda i un plaer estar amb vosaltres.
Maquinària a punt, amb ben engreixada, perquè clar, esperen 15 dies de
sí, però
batalleta dura, eh?
Però estem mentalitzats i amb tota l'energia del món.
Tota l'energia del món, sí, perquè sí. A més, energia, ganes, que els hi donen les enquestes. Enquestes que el Partit Popular els situen en una, bueno, en una posició de recuperar doncs, escons al Parlament. En tenien vostès 3 fins ara, les enquestes entre 8 i 15, 13, 14, 15. Escolti, això és un cop d'efecte molt gros, com s'ho han fet?
Bé, la primera qüestió és que efectivament, jo no posaré un número com a expectativa perquè això no funciona mai, però sí que el que diuen totes les enquestes és que el Partit Popular de Catalunya serà la força política que creixerà més en nombre d'escons i en percentatge de vot en el proper Parlament de Catalunya. I això per nosaltres és important perquè venim d'una etapa molt complicada i jo crec que aquí han passat diverses coses. Primer, que el partit en el seu moment va fer autocrítica sobre aquelles coses que ens havíem equivocat i quan fas autocrítica la gent doncs percep que el nou projecte polític és un projecte en fi, encisador i engrescador i és el que tenim ara entre mans. És a dir, moltíssima gent que havia retirat el seu suport al Partit Popular en temps no massa llunyans està recuperant la confiança que, per cert, no és una cosa exclusivament d'aquestes eleccions, sinó que ja les eleccions municipals van ser unes bones eleccions pel Partit Popular de Catalunya i a les darreres eleccions generals de la mà d'Alberto Núñez Feijóo el resultat va ser un resultat molt bo, vam tenir més vots que Esquerra o més vots que Junts per Catalunya en unes eleccions generals, cosa que no és gens fàcil, no? Per tant, ara es tracta amb unes autonòmiques de completar aquest bon cicle electoral que tenim entre mans.
Recullen vots, m'imagino, de gent del Partit Popular de sempre i una mica més, però també de Ciutadans, crec jo, i que totes les enquestes apunten que desapareixen del mapa polític català i del Parlament, i també de Vox, que una certa tendència a la baixa.
Bé,
pescant també del PSC...
La veritat és que ja no existeix el vot captiu. És a dir, la gent canvia el sentit del seu vot. A la dècada dels 80, per exemple, el vot captiu significava que el 90% del vot ja estava pràcticament decidit perquè es feia gairebé en termes futbolístics. O eres del PSOE, o eres del PP, o eres de Convergència o de qui fos. No? Ara te l'has de guanyar dia a dia. I això significa que no et pots entretenir en coses nímies, sinó que has d'estar molt concentrat amb els temes, amb la realitat política que t'envolta, i la veritat és que per nosaltres no és tant... A mi no m'agrada pensar en els electors com si fossin un laboratori. És a dir, tu has votat... Simplement nosaltres tenim molt clar...
Un projecte.
Que vot, i sobretot que votis el que votis o hagis votat en les anteriors comteses, si creus en impostos moderats, si creus que és necessària més seguretat ciutadana, si no t'agraden les ocupacions il·legals, si vols una gestió de l'aigua del segle XXI, si en definitiva vols un model d'educació de qualitat i no el que s'ha viscut a Catalunya, pots votar perfectament al Partit Popular i potser en d'altres comteses has votat qualsevol altre partit. És a dir, que ens centrem més en els valors que defensem que no pas analitzar qui ha votat què. Clar. En cada elecció.
I millor apostar per el Partit Popular que no apostar per una coalició, com s'havia comentat, de tota la dreta catalana per combatre el independentisme, senyor
Nosaltres, nosaltres li vam plantejar a Ciutadans una oferta que era una oferta...
Només a Ciutadans.
Al meu entendre, molt generosa, i és el fet de, amb unes eleccions europees i amb unes eleccions autonòmiques, anar junts. És evident que per una qüestió de realisme, no? És a dir, la conjuntura que es viu, és evident que anava sota les sigles del Partit Popular i Ciutadans va decidir que no, i jo sempre he dit clarament, és a dir, jo tinc claríssim qui és el meu rival en aquestes eleccions, que és el separatisme i aquells que, en fi, que el mantenen, els seus socis, i no dedicaré cap paraula dolenta a cap membre de Ciutadans, però ells van decidir lliurement en aquestes eleccions i no, la veritat és que no tenen unes perspectives massa positives, però jo insisteixo en referir-me a ells amb el màxim respecte possible.
Hi va haver alguna oferta concreta cap a Ciutadans, senyor Fernández?
Jo, la veritat és que...
Quan a llocs de la llista i...
Això són
o són coses... detalls que foren part del passat i...
Jo crec que Ciutadans va decidir que no i ja està.
I ja està.
Bé, tenen tot el dret. No...
Doncs paraules demanades, Iva i després Joan Maria, som-hi.
Doncs jo volia preguntar-li pel que de fet ha marcat el començament d'aquesta campanya electoral fins al punt que de moment hem pogut parlar poc de la campanya catalana i molt del que està passant amb la governabilitat d'Espanya, perquè el president del govern espanyol ha demanat 5 dies de reflexió abans d'anunciar si tirarà endavant amb la legislatura o deixarà la presidència del govern. Com valora aquesta decisió de Pedro Sánchez i com creu que afectarà la campanya catalana?
El primer que m'inquieta moltíssim és la semblança extraordinària que han agafat Sánchez i Puigdemont en el seu comportament. És a dir, fa 3 setmanes era Puigdemont el que sortia a dir que potser es retirava. Sempre diuen potser. A mi m'agradaria que fossin més concrets i que fessin realitat el seu desig i que es retiressin sense cap tipus de problema, però diuen que potser. I ara és Sánchez qui ho diu. Però és que si això no fos suficient, el senyor Sánchez ha copiat un mal costum terrible en termes democràtics del senyor Puigdemont, que és, amb una carta indescriptible, insinuar que el poder judicial a Espanya participa d'una conspiració contra ell, liderada per la ultradreta, o no sé quines coses diu. No? Això és pur Puigdemont. És a dir, que al final... jo crec que el Puigdemont deu estar incòmode perquè suposo que ell imaginava que ningú podia ser més populista que ell. I resulta que Sánchez ha sortit més populista, més egocèntric, més sentimental, manipulador sentimental, que el propi Puigdemont. És una cosa bastant al·lucinant. Miri, 4 milions de catalans, a més de sectors estratègics com el turisme, la indústria, l'agricultura i la ramaderia, viuran talls d'aigua, restriccions que poden posar en entredit la viabilitat de la campanya d'estiu d'aquests sectors i situar moltes llars catalanes, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana, en una situació indigna d'una societat avançada. I el senyor Puigdemont i el senyor Sánchez s'han referit a aquesta qüestió? No, mai. Ells només parlen d'ells mateixos, dels seus sentiments. Bé, ell diu que s'estima la seva dona, jo també m'estimo la meva, però no em dedico a dir-ho tot el dia, no? Ell diu que, bueno, que ho està passant malament, que té família, tots tenim família, la Rita Barberà tenia família, és a dir, que tothom té família, i ara resulta que només té família ell, no? Per tant, a mi aquesta sentimentalització de la política que té com a, en fi, voluntat darrere a manipular els sentiments de la gent, em sembla un populisme incompatible amb la política occidental moderna, no? I em preocupa molt que la política catalana estigui teledirigida des de Waterloo per part, o ara ja no des de Waterloo, des de d'on sigui, no? Per part del senyor Puigdemont, i que Sánchez s'hagi sumat a aquesta manera de fer política egocèntrica, insisteixo, i populista.
Senyor Fernández, bona tarda.
Bona tarda.
És cert que la campanya electoral va començar dijous a la nit, i estem en segon dia de campanya, però la campanya de veritat començarà dilluns, és a dir, d'aquí 2 dies, quan el senyor Pedro Sánchez decideixi què vol fer. Té 3 opcions, plegar, continuar o presentar una moció de censura. Jo no sé el senyor Alejandro Fernández, perdó, de confiança, jo no sé el senyor Alejandro Fernández què creu que farà Pedro Sánchez i què voldria que fes, perquè això afectarà no només la política catalana, la campanya electoral, sinó la política espanyola, segons la decisió que prengui. Per tant, és una doble pregunta. Què creu que farà i què voldria vostè que fes?
Miri, jo el que crec que farà no tinc ni idea, perquè em resulta inviable ficar-me amb el cervell del senyor Sánchez. Jo crec que els dos som éssers humans, però més enllà d'això no tenim cap tipus de semblança més. Em resulta impossible, perquè com que fa política d'una manera tan radicalment diferent de la que jo entenc que és la bona política, em resulta impossible saber si està manipulant, si realment... És que no ho sé. No ho sé. I després li diré una cosa. A mi, evidentment, m'agradaria que el senyor Sánchez deixés de ser president d'Espanya. De la mateixa manera que el senyor Aragonès m'agradarà que deixi de ser president de Catalunya. Però també li dic una cosa. El senyor Aragonès va convocar eleccions en el moment, en el pitjor moment, perquè com que no sabem exactament l'endemà de les eleccions què pot acabar passant a Catalunya, ens podem trobar en un escenari en el que les mesures urgents per combatre la sequera... Jo moltes vegades, quan parlo d'aquesta qüestió, alguns diuen, bueno, però és que obres l'aixeta i encara surt aigua. No? Les restriccions d'aigua, la gent només és conscient de la gravetat que tenen quan obres l'aixeta no surt aigua. I aleshores dius, ei, però què està passant aquí? I és quan ets conscient, jo he parlat amb gent a Múrcia que els hi ha passat en algun moment, ja no, ja tenen més infraestructures que Catalunya, menys aigua, però més infraestructures. I t'ho expliquen, no? És a dir, això d'haver-te de planificar, per exemple, que només et podràs dutxar en unes hores determinades de la nit, o que hauràs de rentar els plats en unes hores determinades del dia, o que podràs posar la rentadora en unes hores determinades del dia, això, la gravetat del que això representa en el dia a dia de les persones només se sap quan s'acaba l'aigua. I de la mateixa manera, si tu tens un emplaçament turístic d'oci, del que sigui, un restaurant, un hotel com en el que estem avui aquí, si de cop i volta te tallen l'aigua, això té unes conseqüències absolutament brutals. No? I el senyor Aragonès va plegar en un moment sense tenir cap tipus de planificació sobre aquesta qüestió. Per què dic això? Doncs perquè, tot i que desitjo de manera fervorosa que el senyor Sánchez deixi de ser president d'Espanya, em preocupa moltíssim que la seva irresponsabilitat ja està generant notícies a la premsa internacional d'absoluta estupefacció. És a dir, mai un president d'una de les grans democràcies del món, soci de la Unió Europea, membre de l'OTAN, s'havia comportat d'aquesta manera. I això no, és inèdit, no ha passat mai. Per tant, clar, per damunt de qualsevol altra consideració, doncs, sóc un patriota, no? I veure Espanya en una situació així em preocupa moltíssim.
Sí, passé lo que passé el lunes, decida lo que decida Pedro Sánchez, com decía ahora Joan María, si se queda, si dimite, si presenta una qüestió de confiança, me parece eso obvio que la campaña en Cataluña, por decirlo de alguna manera, se españoliza en el sentido de que vamos a estar pues todos muy pendientes, los medios los primeros, los políticos también, por supuesto, de lo que ocurre en la política española. ¿Eso perjudica o beneficia al Partido Popular o al resto, digamos, de sus adversarios? El tema de que la campaña entre en una fase, vamos a decir, un poco desconocida, porque yo creo que los temas, digamos, de preocupación catalana van a quedar en un muy segundo orden.
Sí, pues yo lo que le digo a usted es que yo no planteo la campaña electoral de nuestro partido en esos términos. Yo voy a seguir hablando de las mismas cosas que he hablado hasta ahora. Y no voy a caer en la trampa de convertir la campaña electoral en un reality show para hablar de la vida, milagros, inquietudes y anhelos de los señores Sánchez y Puigdemont. Aquí hay, todas las encuestas lo señalan, varias preocupaciones que son las que más inquietan a la ciudadanía. Según el propio CEO, gestión del agua y sequía y posibles restricciones, inseguridad ciudadana, ocupación ilegal, baja calidad del sistema educativo y las listas de espera en la sanidad. Y evidentemente la esperanza que tiene una gran parte de la ciudadanía catalana de acabar con un proceso separatista que lo único que trae no es la independencia, es la decadencia de Cataluña. Y yo voy a hablar de eso, de cómo finalizar el proceso para iniciar una nueva etapa en la que las políticas que le acabo de citar sean la prioridad de un gobierno. Por lo tanto, diga lo que diga Sánchez, que la gente tenga muy claro que yo voy a seguir hablando de lo que les preocupa a ellos, no de lo que le preocupe a Sánchez o lo que le preocupe a Puigdemont.
I tornarà al tema de les enquestes, que començo a preguntar-li per al CEO, si en una hipòtesi de futur del dia 12 o el dia 13 de maig hi ha la possibilitat de que els vots del Partit Popular puguin ser decisius perquè el senyor Illa pugui ser president de la Generalitat, el senyor Alejandro Fernández, què faria?
La primera qüestió és que nego la major, diguin el que diguin les enquestes, i m'explico. Jo em presento com a candidat a presidir la Generalitat de Catalunya. En fi, mal candidat seria si estigués pensant avui, abans que la gent es pronunciï, què és el que faré o si faré president amb un altre. Mm-hmm. És a dir, jo estic convençut, amb tot el respecte per la resta de candidats, que jo seria millor president que tots ells. i estic convençut, amb tot el respecte per la resta d'adversaris polítics, que la meva candidatura i el nostre projecte polític és millor que la resta. Per tant, fins que no es pronunciï la ciutadania, jo no tinc cap intenció de parlar de pactes. Ara bé, sí que li dic una cosa. Si l'endemà, com tot indica, no hi ha majories absolutes i s'ha d'arribar a acords, jo només s'hauria de parlar amb aquell que tingui la clara pretensió d'acabar amb el procés separatista, és a dir, portar els separatistes a l'oposició, trencar tots els acords que tenen amb ells, perquè si no, no s'obre una nova etapa. I seria per part meva fer, en fi, una mica l'Alonso, cosa que no faré.
Per tant, entre un govern independentista i un tripartit d'esquerres, que són les dues opcions que avui tenint en consideració, analitzant les enquestes electorals, és possible que es donguin, vostè optaria per un tripartit d'esquerres?
No, jo el que li he dit és que per mi també neu la major en aquest cas, amb tot el respecte.
No, les enquestes diuen el que diuen.
Miri, jo el que tinc molt clar és que s'ha d'acabar el procés, perquè el procés està destruint Catalunya. Totes aquestes dades d'ocupació il·legal, 42% de tota Espanya, les pitjors dades educatives de tota Espanya i de part d'Europa, parlem de qualitat del sistema educatiu, la gestió de l'aigua, és fruit d'un procés que aparca la gestió per centrar-se en el tema identitari. Per tant, nosaltres el que tenim molt clar és que volem acabar amb el procés. I això és una urgència i després, evidentment, posarem damunt de la taula les nostres polítiques. Jo tinc claríssim que si algú vol arribar a un acord amb el Partit Popular, Catalunya ha de baixar els seus impostos, suprimir l'impost de successions, baixar el tram autonòmic de l'IRPF.
Les dades d'ocupació, d'economia i d'inversions estrangeres no diuen que l'independentisme hagi portat a Catalunya en el pitjor moment de la seva història, com em sembla que vostè està definint.
Jo,
aquestes dades...
Jo li acabo de donar unes dades que són indiscutibles. Informe PISA i informe PILS assenyalen que Catalunya és la pitjor comunitat espanyola i una de les pitjors d'Europa. Que Catalunya aglutina el 42%, 42% d'ocupacions il·legals de tot Espanya, per mi és un símptoma de decadència. Que Barcelona, ciutat en la que estem ara mateix, és la segona ciutat més insegura d'Europa, només superada per Brussel·les. Això són dades. Són dades absolutament indiscutibles. Per tant, miri, jo també tinc molt clara una cosa. Les dades d'atur des del moment que fan aquesta mena de tripijoc de trileros de la Rambla, el senyor Sánchez i companyia, amb els fixes discontinus, no sé, en realitat no se sap ben bé quanta gent està a l'atur i quanta no. I és un sistema que molta gent ja ha dit que, clar, es fan trampes al solitari. Es fan trampes al solitari. Per tant, jo crec que les dades... Miri, li poso un exemple. La inversió estrangera a la Comunitat de Madrid ha sigut l'any passat 15.400 milions d'euros. La inversió estrangera a Catalunya, 4.000 euros. Fa només 10 anys, abans d'iniciar-se el procés, les dades eren exactament a la inversa. És evident que Catalunya no és una societat subdesenvolupada. Jo no he dit això. O que Barcelona, 8 anys després de Colau, sigui una ciutat subdesenvolupada. No. El que dic és que aprofundir més anys i més anys amb aquest tipus de polítiques acaben destruint una societat. Fa un segle exacte, l'Argentina era la segona economia del món. 40-50 anys de mals governs populistes han acabat portant Argentina a la situació que tenen ara. Continua sent un país com fa un segle, amb grans recursos naturals, amb gent amb talent. Què li ha passat? Que ha estat mal governada. Catalunya pot haver aguantat una dècada de procés de decadència, però encara és una societat moderna. Però una altra dècada no l'aguantaria, eh? Això ja li dic jo. Per tant, aquesta és la reflexió que plantejo.
Hi ha temes importants que preocupen els ciutadans, els catalans en general, i també el sector econòmic. Per exemple, el tema de l'aeroport del Prat, l'ampliació famosa de l'aeroport del Prat, que portem anys i anys i anys, doncs, com jo dic habitualment, marejant la perdiu si es fa o no es fa. Mentrestant, Madrid continua amb els seus barajes, creixent, i el Prat continua així, estancat.
Miri,
sense que hi hagi una solució, creant comissions i que no resolen la qüestió.
És el Prat, és el quart cinturó, és qualsevol
això
cosa, és no a tot. És no a tot. És una altra qüestió que m'ha agradat d'aquest procés, la cultura política del no a tot. Amb els governants que té ara Catalunya, Port Aventura no s'hauria fet, l'AP7 i la C32 no s'haurien fet i probablement no s'hauria fet cap aeroport. perquè cada vegada que fas una infraestructura, evidentment, te trobaràs, no sé, una espècie, un arbre, algun tipus de cosa, perquè així és, clar, evidentment, les infraestructures es fan en entorns naturals. I és evident que s'ha de protegir el medi ambient, però sacrificar, com vol l'esquerra catalana, i a més d'una manera molt eficaç, perquè la inversió la podrien aplicar l'endemà, perquè està consignada des de temps ja d'Íñigo de la Serna, ministre de Foment al darrer del govern del Partit Popular, i per una vegada a la vida que els socialistes, en fi, mantenen un compromís que, en fi, no acostuma a passar, però jo no tinc cap problema de reconèixer quan passa. Resulta que el problema és que no es pot executar aquesta inversió perquè es bloqueja i es boicoteja a Catalunya, i després ens queixem que els governs no executen la seva inversió a Catalunya. Però si són aquí els ayatolars del medi ambient els que es dediquen a bloquejar-ho tot.
Un dels temes essencials, sembla, d'aquesta campanya electoral, amb permís de Pedro Sánchez, serà el model de finançament, perquè ara hem tornat a parlar de model de finançament a Catalunya. Tant Junts com Esquerra reclamen la recaptació del 100% dels impostos. Salvador Illa parla de la creació del consorci tributari, que de fet recull l'Estatut. Quina és la proposta del PP?
Miri, primera qüestió. Esquerra i Junts mai, o l'antiga Convergència, mai han apostat pel concert econòmic. Mai. És mentida. El seu sistema sempre ha sigut el peix al cove. Heribert Barrera té una intervenció al Parlament de Catalunya, no sé si és l'any 80 o 79, des de la recuperació de les primeres eleccions autonòmiques, en el que diu que era una relíquia carlista. És l'expressió concreta que fa servir en relació al concert econòmic, no? En referència a los fueros en Navarra i País Basc, que efectivament eren d'herència carlista. Bàsicament per una raó, doncs perquè Catalunya no és el País Basc, i quan tu has de recaptar tots els impostos t'has de fer càrrec de dues qüestions que a Catalunya no tenen la dimensió del País Basc, tot al contrari, que és les prestacions d'atur i les pensions. I aleshores no els ha sortit del compte mai, menteixen. Segona qüestió, nosaltres defensem un millor sistema de finançament per Catalunya, que per ser el vigent el van aprovar Esquerra, Socialistes, Iniciativa per Catalunya, i ells mateixos reconeixen avui que és un fracàs. Per tant, la responsabilitat és d'ells, perquè ells el van presentar. Els dos anteriors models que es van aprovar en temps de José María Aznar, dos reformes, una de l'any 96 i una altra de l'any 2000, són dues reformes que es van complir i que van millorar el finançament de Catalunya. La darrera, no. Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana continuen sent les tres comunitats autònomes que sortim pitjor parades en l'actual sistema de finançament. Això s'ha de canviar. Efectivament, s'ha de canviar. La proposta de Salvador Illa, jo particularment crec que és una mica brindis al sol, però també dic una cosa. Si una proposta és legal i es demostra que és legal, jo com a mínim no tinc cap problema a escoltar-la. Però no crec que sigui la solució, també li dic. Crec, sincerament, que això només funciona quan s'arriba a un acord multilateral entre totes les comunitats autònomes. És l'experiència que tenim. La resta és fer volar coloms.
Sí, l'últim estudi del CEO del Centre d'Estudis i Pensions de la Generalitat apunta a la possibilitat de que Aliança Catalana, un partit ultra, con un discurso como muy radical, ¿no?, con tema de inmigración, pueda tener representación en el Parlament. Le quería preguntar si lo ve preocupante que Alianza Catalana pueda entrar en el Parlament, de qué es el reflejo o por qué esto ocurre, si digamos merece digamos algún tipo de autocrítica por parte de la clase política actual o no, es que simplemente que es fácil a partir de según qué discurso pues, obtener representación en el Parlament, porque me parece que complique todavía más la ya de por sí complicada política catalana.
Mira, cuando una persona es demócrata lo tiene que ser siempre. Y yo no creo en los cordones sanitarios. Entre otras cosas porque ya se le aplicó al PP en el pacto del Tinell. En ese momento éramos nosotros supuestamente los que éramos una amenaza, decían, y curiosamente estaba presidido el partido por aquel entonces por Josep Piqué, que en paz descanse, y que era un moderado. Pues le hicieron el pacto del Tinell, diciendo que Josep Piqué y que el PP catalán de la época era un peligro para la democracia. No te lo pierdas. Por tanto, que alguien plantee escenarios de cordón sanitario me parece mal. a mí la CUP me provoca, como usted se puede imaginar, un entusiasmo limitado. Pero yo jamás pactaré con ellos, pero jamás señalaré que no puedan intervenir en el Parlamento o que se boicoteen sus intervenciones. Yo eso no lo voy a defender nunca. Y por lo tanto, ya sea Vox, ya sea Alianza Catalana, si tienen el apoyo ciudadano para entrar, pues es la democracia funciona así y será la expresión que ellos manejen. Por otro lado, en el caso concreto de Alianza Catalana, tampoco veo demasiadas diferencias entre el discurso de Sílvia Orriols y el que hacía Quintorra. De hecho, me parecen idénticos. Quintorra pues manifestó en más de una ocasión pues su pasión por el doctor Robert, los hermanos Rovira, en fin, un auténtico supremacista, se puede decir así. Entonces, ¿hay una parte de la sociedad catalana que piensa eso? Bien, no es nada nuevo, a mi modo de ver.
Joan Maria.
Sí, senyor Fernández, abans vostè ha dit que voldria portar a la pràctica les polítiques sobre aquelles matèries que li interessa als ciutadans, i he fet un llistat. No les polítiques que li puguin interessar al senyor Carles Puigdemont i al senyor Pedro Sánchez. A la Cambra de Comerç de Barcelona, a Foment del Treball Nacional i també al Cercle d'Economia, potser no tant d'entusiasme, però també els interessen que l'Estat espanyol canviï el sistema de finançament i, sobretot, compleixi les inversions a Catalunya. Perquè hi ha un dèficit d'inversions que Foment del Treball Nacional, la patronal catalana, ha dit que és històric i que s'ha de resoldre. Vostè ha parlat del sistema de finançament, però quin és aquest nou sistema de finançament més just per Catalunya? Perquè, és clar, governs d'Espanya n'hi ha hagut del Partit Popular i del Partit Socialista i el dèficit de finançament de Catalunya sempre ha estat el mateix i les xifres no s'han publicat, suposo perquè amb algú li deu fer vergonya, però el dèficit fiscal català és brutal. Quina política pensa fer o pensa defensar des del Parlament de Catalunya vostè en política, en matèria de finançament? Especifiquin quin és el model de finançament del Partit Popular, però també en política d'inversions en infraestructures, perquè sempre són baixes i a més s'incompleixen sistemàticament. A Catalunya em sembla que les últimes han sigut les inversions al 30% del pressupostat i a Madrid del 160% s'ha complert.
Miri, quan té raó, i li explicaré. Els darrers 12 anys, la manca d'execució pressupostària dels diferents governs d'Espanya a Catalunya ha sigut una mitjana del 24%. Però, ei, la manca d'execució del propi govern de Catalunya ha sigut del 19%. És una mica més baixa, però déu-n'hi-do també pràcticament el 20%. És a dir, que són dos governs molt semblants. Segona qüestió. Aquesta mitjana del 24% té una excepció, que és l'any 2021. L'any 2021 s'arriba a una manca d'execució del 70% del govern d'Espanya a Catalunya, que s'ha de dir també que està condicionada pel boicot al quart cinturó i a l'ampliació de l'aeroport, que són dues partides multimilionàries que no es van poder executar. O sigui que això també s'ha de tenir present. Jo el que dic és que la responsabilitat de qualsevol govern és, el 100% no passa mai, però intentar aproximar-se al màxim a l'execució absoluta. I quan el meu partit no ho ha fet, mal fet. I si ara ho està fent pitjor el Partit Socialista, pitjor. O sigui, i el govern de Catalunya exactament el mateix. Segona consideració, miri, és molt fàcil dir, no, la meva oferta és el concert econòmic. Ja, però que no podràs. Que no veus que això o es fa entre tots o no es fa. El sistema del País Basc i de Navarra no el van decidir unilateralment País Basc i Navarra. Va ser votat per tots els espanyols. Perquè vegi la prova, és a dir, això de dir no, aquest és el meu model. Jo només dic una cosa, parlo dels principis. Jo crec que les comunitats autònomes, i parlo del conjunt d'Espanya, i Catalunya n'és una, que estan sortint en termes d'ordinalitat pitjor parades en l'actual sistema, han de veure millorat el seu finançament. Però que això només funciona quan l'acord és entre tots. Coses a favor. Primer, Catalunya ha de teixir aliances amb les comunitats autònomes que es tenen la mateixa situació, que són Balears i la Comunitat Valenciana. Segon, tenim comunitats autònomes al sud d'Espanya, com és el cas d'Andalusia, que han millorat substancialment la seva economia en els darrers anys. Això és una oportunitat també per reajustar el finançament de manera que Catalunya el que aporta i el que rep s'assembli més. Però això de, no, aquest és el meu model perquè jo lo valgo L'Oreal, no. Això s'ha de pactar entre tots. Iva.
Hi ha un altre tema que jo crec que serà fonamental en aquestes eleccions, apuntava una mica el Marcos ara, que és el tema d'immigració, i sense associar-lo, però hi ha partits que ho associarà al tema de la seguretat. D'immigració ja ens ha parlat una mica, i m'agradaria que ens definís la seva proposta en seguretat i sobretot quin paper han de tenir els Mossos, quin paper la Policia Nacional i quin paper la Guàrdia Civil.
Primera qüestió, tenim dues formacions polítiques, Esquerra i Junts, per no parlar de la CUP, que ja és encara pitjor, que plantegen l'expulsió de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional de Catalunya. És una mesura que, a banda de ser immoral, indecent i una manca de respecte a servidors públics que fan una extraordinària feina, és atribuir als policies d'avui les, en fi, barbaritats que fa 50 o 60 anys fessin policies nacionals a la Lletana, per exemple. Quina culpa tenen els actuals, que és una policia democràtica i exemplar, que, en fi, si algú ha rebut agressions són ells. Recordem que en els dies del tsunami tres policies nacionals van haver de deixar la feina perquè van quedar amb discapacitats severes per les agressions que van rebre. Això sí que és el resultat de la violència del que es va viure. Per tant, nosaltres el primer que diem és que a Catalunya, en termes de seguretat, no sobra ningú. És més, falten efectius. En el nostre programa electoral portem la creació de 570 noves places de Mossos d'Esquadra per cobrir algunes àrees que els mateixos Mossos ens diuen que ara mateix no arriben. I per tant, aquest és el compromís. El segon és donar els instruments als policies necessaris per exercir la seva feina. La CUP planteja, i els comuns no arriben tant, però pràcticament, Bildu acaba de proposar al País Basc, que era que els agents de l'ordre no puguin portar armes, no? O sigui, i al final, bueno, i aleshores com garantiran l'ordre, no? Donant petons a l'aire, si és que al final és una bestiesa brutal. I després la qüestió de la immigració, el nostre principi és evident, i nosaltres som una societat que forma part de la Unió Europea i que és un país compromès amb la Declaració Universal de Drets Humans, que trasllada la igualtat entre tots els éssers humans i la dignitat de tothom. I això ha de ser perfectament compatible amb el fet que qui vingui a Catalunya, a la resta d'Espanya, a treballar i a complir amb la llei serà benvingut, però que aquell que vingui a convertir el delicte en el seu modus vivendi i tingui 15, 20 delictes i vinga reincidents, ha de ser expulsat fulminantment. Perquè les dades d'inseguretat que tenim són brutals.
El problema és com arribar al punt en què demostres aquests delictes amb una justícia que està molt col·lapsada.
Bueno, és que, evidentment, de la mateixa manera que als Mossos se'ls ha de donar instruments, a la justícia també. És a dir, clar, és que aquest és el problema. Si tu planteges que aquesta situació no és un problema, que és el que fa els governs actuals, evidentment es col·lapsa. Si tu planteges que és un problema, jo crec que és un problema greu. I que, per cert, si no es resol, és aleshores quan surten els discursos que comentava fa un moment ell, doncs perquè la gent necessita solucions i, per tant, molt millor que les donem nosaltres.
Aquesta duresa judicial l'hem d'aplicar no només als immigrants, sinó a tots els delinqüents, siguin immigrants o siguin ciutadans d'aquest país.
Les penes sí, però el concepte d'expulsió no. Perquè tu no pots expulsar un nacional teu a Camerun.
És evident.
Clar, doncs però, està. No.
Sembla que a vegades parlem d'endurir la postura només amb els immigrants i amb els delinqüents pel fet de que siguin d'aquí, doncs
no,
mirem cap a un altre costat.
En absolut. És que, de fet, el nostre sistema, com que és democràtic, les penes han de ser igual per qualsevol persona pel mateix tipus delictiu. És a dir, siguis de Cartagena o siguis de Mozambique. És que al final això no té... Una altra cosa és que, evidentment, si ets de Cartagena, no et podran expulsar a Mozambique. Això és evident.
Bueno, això és el que ha fet ara Gran Bretanya, no? Que han fet un acord amb Ruanda, tots els immigrants il·legals que hi hagi en aquell país iran cap a, cap a Ruanda, no?
Gran Bretanya va més enllà perquè no, no els hi pressuposa cap delicte.
Ja, bueno, estan també fora de la Unió Europea i tot plegat, no? Molt bé, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardeiro, el Joan Maria Claveguera, la Ivanguera, avui el senyor Alejandro Fernández, candidat del Partit Popular a les eleccions del Parlament de Catalunya, president també d'aquesta formació. Marcos, volies sí. preguntar. Som-hi.
Voy a ponerme optimista respecto a sus resultados, solo para preguntarle. Si imaginemos que usted consiga ser presidente de la Generalitat, no lo dicen las encuestas, pero esa posibilidad está. Lo que quería preguntar en realidad es, ¿qué consellería cree que le sobra a la Generalitat o qué consellerías cree que le sobran a la Generalitat y qué consellerías le faltan?
Yo creo que la primera cuestión es que se necesita reordenar. Y yo la supresión sobre todo la haría en los más de 200 organismos dependientes de la Generalitat. En una intervención parlamentaria larguísima los cité los 200 y pico. Entre ellos hay más de 40 observatorios. El gobierno de Cataluña no gobierna, pero se ve que observa mucho. Y lo observa todo. Y además se dedican a observar por cuadruplicado un montón de cosas. Observatorio del medio ambiente de aquí, observatorio del medio ambiente de allá, y además hay consejería de medio ambiente. Otra cosa que, por ejemplo, es que yo dividiría la consejería de medio ambiente de la de agricultura. De lo que no puede ser es que los ambientólogos les digan a los ganaderos y agricultores lo que tienen que hacer con la tierra de la que viven. No hay nadie más interesado en mantener un entorno vivo y sostenible que aquellos que se ganan la vida de él. Por lo tanto, eso lo rearía. Y, mire, pues es una cuestión. Nosotros en el programa electoral llevamos la supresión prácticamente de la mitad de todos los organismos de la Generalitat. Luego, las consejerías. Las consejerías creo que siempre, cuantas menos, mejor. Pero, bueno, se pueden reagrupar y no es el gasto esencial el número de consejerías. Son sobre todo los organismos. Revise la intervención porque alucinará. Con el listado que leí aquel dia.
Deixi'm parlar-li una mica de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, perquè vostès van donar suport al candidat del Partit Socialista, suposo que per evitar un alcalde independentista, perquè la majoria la podien haver aconseguit amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vostès van donar suport al senyor Collboni. No sé si després del que portem de legislatura municipal n'estan convençuts de que van fer bé, si estan satisfets, ho dic perquè els pressupostos mateix vostè no els hi van donar suport, els va tirar endavant com els va tirar endavant. Això que podria tornar a passar al Parlament de Catalunya, també és una pregunta, però la principal és si estan satisfets de la postura que van prendre en aquell moment amb el temps que han tingut per veure les polítiques que ha tirat endavant Ajuntament Socialista.
Miri, jo sempre dic i continuaré dient que en aquell moment, que va ser abans de les eleccions generals i abans de l'amnistia i abans de tot el que ha fet Pedro Sánchez a continuació, el Partit Popular i Daniel Sirera van fer el que havien de fer. El senyor Trias va cometre, entre d'altres, dos errades que feien inviable el nostre suport. Primer, un acord amb Esquerra Republicana que ningú no va entendre, i segon, una declaració de dos dies abans de la investidura de pleitesia a Waterloo. En aquell moment nosaltres no podíem permetre que el senyor Carles Puigdemont teledirigís des de Waterloo, una de les ciutats més grans del món. No. I per tant, en aquell moment no havia tercera opció. És veritat que era una mica Guatemala o Guatepeor, però van fer el que havíem de fer. I el que ha passat després és que el senyor Collboni no ha complert la seva paraula. Però que algú no compleixi la seva paraula no compromet a l'agredit o a l'ofès, compromet el que no compleix la seva paraula. I, per tant, és el senyor Collboni el que ha de donar les explicacions de per què no ha complert la seva paraula, no el Partit Popular donar explicacions del per què el senyor Collboni no compleix la seva paraula. En tot cas, i això sí que és veritat, aquesta experiència, com totes a la vida, et dona una lliçó. I és que davant del que pugui passar amb el Partit Socialista, clar, hem pres nota que fets, no paraules. És a dir, que qui vulgui pactar alguna cosa amb nosaltres, no ens refiem d'ells, perquè ni Collboni ni Illa són de fiar. això és evident. En fi, és allò que es diu, no? Ni una mala palabra ni una buena acción.
Qui ha de fiar?
Com?
Qui ha de fiar?
Bueno, miri,
qui porta el cartell de fiable amb la política doncs qui ho demostri, en aquests moments?
Jo.
A part de vostè.
Jo el porto aquí, el tatuat. O sigui que ho tinc claríssim. Miri, s'ha de complir amb la teva paraula, amb els teus compromisos, i això és el que et fa una persona fiable. I per tant, és evident, aviam, és que avui en un debat li he recordat al senyor Illa que ell diu que és fiable, no? És que fa 10 mesos va dir en un míting, amnistia mai, ha quedat clar, mai, va dir, un home molt de fiar, el senyor Salvador Illa, no? Per tant, com que de la seva paraula té el valor que té, doncs nosaltres exigirem fets. I molt em temo que ells no oferiran fets.
Ens queden pocs minuts de programa. Parlem del tema de l'educació, de l'ensenyament a Catalunya. Els indicadors ens situen, però abans, PISA, PIL, per sota de la mitjana d'Europa, d'Espanya, la pitjor comunitat autònoma pràcticament Catalunya. El tema del castellà arraconat, aparcat de les escoles. Escolti, quina solució proposen vostès?
Catalunya ha patit una doble obsessió ideològica que ha anat deteriorant durant 20 anys, 25-30, el seu sistema educatiu, que durant molt de temps va ser fins i tot innovador en matèria pedagògica i que era un exemple. Aquesta doble obsessió, una és nacionalista i l'altra és una obsessió progre, perquè s'entengui. L'obsessió nacionalista és convertir el sistema educatiu no en un sistema al servei de l'alumne i dels seus instruments per adquirir coneixements, sinó al servei d'allò que diuen del procés de construcció nacional. I per tant, per ells és més important doncs, que es compleixin uns objectius que per cert mai no compleixen en relació a les seves obsessions identitàries que no pas dotar els alumnes dels instruments adequats. La segona obsessió és la liquidació a través de la pedagogia comprensiva de la cultura de l'esforç, que és una obsessió de les esquerres. Això de poder passar de curs amb 3 o 4 assignatures suspeses, això de considerar que avaluar traumatitza els nens. El que traumatitza els nens és sortir de l'escola sense saber res. Això sí que traumatitza. I amb un sistema educatiu que no és exigent, finalment sí, pots convertir les aules en un balneari, però quan surten del col·legi la vida no és un balneari. La vida suspèn i no et permet passar de curs la vida amb 3 assignatures suspeses. Per tant, en el sistema educatiu ha de ser competitiu, ha de ser exigent i de màxima qualitat, amb autoritat del professor, que també és una altra cosa que a partir de la LOCSE, això no només és de Catalunya, s'ha anat liquidant paulatinament.
El tema del castellà a les escoles.
Avui els hi deia...
Si l'objectiu
de la immersió lingüística és incrementar l'ús social del català entre els joves, la immersió lingüística ha sigut un fracàs rotund. Ha baixat 20 punts en una dècada. La meva opinió, que pot ser discutible, és que una llengua imposada a través de multes, sancions i aquest tipus de polítiques educatives i excessivament identificada amb un projecte ideològic concret, com ha sigut la independència durant molt de temps, és una llengua que s'aparta dels joves, acaba sent antipàtica. Uns mitjans de comunicació públics que en lloc d'oferir productes culturals de qualitat que podíem compartir tots quan jo era jove, es dedica a fer política les 24 hores, allunya els joves del català. I és així. Per tant, si aquest era l'objectiu, han fracassat. Però és que no només fracassen amb això, és que fracassen perquè hi ha una cosa que és absolutament indiscutible. Sobretot en les primeres fases educatives d'un nen, quan és petit, la possibilitat de rebre de manera majoritària, no cal que sigui total, però sí majoritària, l'ensenyament en la teva llengua materna és essencial en l'èxit escolar. Essencial. Ja sigui aquesta llengua el català o ja sigui l'espanyol. I el sistema educatiu ha de tenir prou flexibilitat per ser capaç de garantir això. Que, per cert, al conseller Bargalló se li va escapar amb un informe que és veritat que potser havien d'ajustar una mica el sistema per tal que a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ensenyés més català i a la Catalunya interior més castellà perquè la gent no tenia ni idea. I van sortir els ayatolars, en aquest cas hiperventilats del nacionalisme, a dir que el senyor Bargalló era un botifler i van agafar l'informe i el van ficar al calaix
i continua llimagat al calaix.
Evidentment.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Alejandro Fernández, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, moltíssima sort, dura campanya la que ens
moltíssimes
espera
gràcies.
Fins al dia 12 de maig. endavant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també a la Ivanguera, Joan Maria Claveguera, Marcos Paradero. Dissabte que ve les converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.